Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Després de l'aturada per dinar, les marxes per la llibertat de l'ANC i Òmnium continuen el seu camí cap a Barcelona amb una important incidència viària, on també hi ha hagut problemes de trànsit, ha estat a l'àrea metropolitana, concretament a Badalona, on la C31 sembla que ja ha recuperat el trànsit. Ens ho amplia des de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda, durant una hora, entre 2:15 i 2:03, uns 150 estudiants d'instituts de Badalona i també universitaris han tallat l'autopista C31 al seu pas per la ciutat. El tall l'han fet a l'alçada del centre, just on es troba el pont de Sant Josep i d'en Rosés. Amb lemes com independència, llibertat, presos polítics o fora, fora, justícia espanyola, els estudiants s'han assegut al vell mig de l'autopista en els dos sentits. Poc després de les 12, els estudiants havien tallat ja la cruïlla del carrer de Francesc Layret, per on passa la carretera Nacional 2 i l'avinguda de Martí Pujol, on alguns protagonitzaven moments de tensió amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Després han iniciat una marxa en direcció al lateral de l'autopista, des d'on han accedit finalment a la C31. Allà, com dèiem, els estudiants, la majoria menors d'edat, s'han manifestat durant una hora, mentre alguns conductors s'hi sumaven a les protestes amb els seus clàxons. Altres s'hi enfrontaven als joves indignats pel tall de la via, el que ha fet que la policia hagi hagut de contenir reaccions en diverses ocasions.
Gràcies, Mar. Ens anem ara cap a la marxa de la llibertat que ha sortit de Berga, al Berguedà, i que ara mateix estaria a Sallent. Tenim allà la nostra enviada especial. Olga Gili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, ara mateix d'aquí pocs minuts arribaran ja a l'alçada de Sallent, que és on hi ha el següent avituallament. Han arribat, han sortit des de Berga, ben d'hora al matí, i han arribat per allà a les 2:20, han arribat a nevar sota el lema El Llobregat marxa carregat, fent referència doncs, al Llobregat que passa pel Berguedà i també al Bages. Ara mateix, quan arribin, passant un moment per Sallent, de moment ja està venint molta gent que s'està sumant en aquesta marxa, hi ha un prop de més de 2.000 persones que estan fent camí, les carreteres evidentment estan tallades, anem sentint com cotxes van tocant els claxons animant a la gent. Es preveu que a les 7 de la tarda arribin a Manresa.
Molt bé, a Manresa serà el punt on soparan i faran nit.
Correcte, justament al Congost de Manresa, un lloc molt ampli per poder dormir, soparan allà i llavors ben d'hora al matí tornaran a fer aquesta marxa, en aquest cas senyora Carrada cap a Vacarisses, que dinaran allà i llavors demà dormiran a Sant Quirze.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Olga, per aquesta última hora d'aquesta marxa que ha sortit de Berga. Bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Nosaltres que seguim pendents, com dèiem, al llarg de tota aquesta tarda en els butlletins de les diferents marxes. L'altra marxa que sortia de Girona tenia la presència de la Generalitat Quim Torra, el qual s'ha negat a parlar sobre els aldarulls que hi va haver aquest dimarts en diverses ciutats de Catalunya. Precisament ha fet o no ha fet aquestes declaracions a Caldes de Malavella, on participava juntament amb l'exlendacari José Manuel Ibarretxe en la marxa que, com dèiem, havia sortit de Girona i direcció a Barcelona. El president s'ha mostrat emocionat de veure tantes persones mobilitzades, on ha dit doncs, que estava content i deia que era fantàstic, en paraules seves, veure el poble mobilitzat. Hores d'ara, la situació viària té com a eix central l'A2, en què es troba en aquests moments tallada, en dos sentits de la marxa Igualada, també en els accessos propers, també en la mateixa carretera, l'A2, però en aquest cas a Riudellots de la Selva, també es troba tallada, al igual que l'autopista AP7 al Vendrell, igualment que la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, entre d'altres. Ens actualitzem d'aquí una hora. Que passin una molt bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
A hores d'ara, milers de persones es dirigeixen cap a la ciutat de Barcelona. Són les 5 columnes que han sortit des de diferents punts del territori per arribar demà passat a la ciutat de Barcelona i fer la gran manifestació del dia de la vaga general. Divendres ja convocada una vaga general aturada de tots els treballadors i treballadores, una convocatòria en la qual, per cert, no s'hi han afegit ni Comissions Obreres ni UGT, sí que s'han afegit les dues intersindicals catalanes i que està cridada segurament a ser un altre cop una de les grans mobilitzacions de país. Més enllà de tot això, encara retronen en aquest estudi de ràdio les paraules d'ahir del vicepresident de l'ANC, de Marcel Mauri, que deia i explicava que la mobilització seria potser no tan intensa com els darrers dies, però sí molt més duradora de les que s'han fet fins ara. I sembla que la cosa tirarà per aquí. Altra cosa és el que està succeint en alguns punts del territori o en algunes ciutats on la policia i els manifestants juguen al gat i a la rata. També us diré que manifestar-se és un dret constitucional recollit als drets humans de totes les persones i tots els col·lectius. I, per tant, condemnar manifestacions és tant com condemnar la democràcia. I cada cop és més clar que, evidentment, hi ha violència, però que la violència no només és d'una part. I que vés a saber si estratègicament organitzada la violència es genera des de l'altra part. En tot cas, que cadascú pensi el que vulgui, però realment el que està passant i el que estem veient en moltes de les imatges que estan corrent aquests dies per les xarxes socials és difícilment explicable i, anava a dir difícilment, no, crec que impossible de justificar. Estem parlant de professionals, gent preparada, gent ensinistrada i gent que ha d'estar pel que necessiti el país en cada moment i no per allò que de vegades alguns els interessa fer-nos creure. Estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda i, evidentment, estarem atents a totes les novetats que es vagin produint al voltant de les mobilitzacions que hi ha arreu del territori. Recordem que n'hi han de convocades per aquesta mateixa tarda a la ciutat de Barcelona, mentre que les columnes avancen cap a la capital. Ben trobats, salutacions cordials d'en Juanjo López i en David Valverde, de la Judit Castells, d'en Daniel Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, de la Isabel González i de qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins a 7.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
El que sí que sembla que tindrem és bon temps. Temperatures baixes, diuen que aquest és el dia més fred de tota la tardor d'aquest any 2019. Les temperatures han baixat significativament, però veurem com remunten, diuen, al cap de setmana. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada d'avui serà estable amb el cel poc o mig ennuvolat pel pas de núvols alts i alguns de mitjans que al final del dia minvaran. La temperatura serà més alta respecte a ahir. La tendència és que pugi els pròxims dies a causa d'aquesta estabilitat i l'absència de pluja. A destacar avui el vent que bufarà amb alguns cops forts a la façana litoral de component sud-oest i a la resta serà fluix i variable. Malgrat tot, la situació marítima no s'alterarà gaire i hi haurà marejol a la Costa Daurada i maró a la resta. Pel que fa a demà, l'estabilitat encara estarà present, tot i que hi haurà més núvols a la tarda, ja que augmentaran d'oest a est a partir de migdia. La temperatura serà lleugerament més alta i el centre del dia voltarà entre 18 i 23 graus. Si bé, serà més alta al litoral, on es podran assolir els 25 graus, sobretot a les comarques de Girona. El vent continuarà bufant amb alguns cops forts al litoral de component sud-oest, que mantindrà la maró a la Costa Brava i el marejol a la resta del litoral. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Sergi, que vagi bé. Demà en tornem a parlar.
Connectem amb l'actualitat.
Feina important, la d'explicar a la darrera hora del que està passant, perquè realment, Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
És molt complicat perquè varia per minuts.
Exacte, és informació que ens arriba minut a minut i el que fa 5 minuts estava passant, doncs ara ja ha canviat i, per tant, intentem donar el màxim de precisió possible, però vaja, segur que algunes coses doncs se'ns escapen una mica.
Alguna
perquè hi ha tant de moviment, clar, hi ha tanta mobilització a tot arreu que copsar tot el que està passant en un precís instant doncs és complicat, però vaja, ho fem.
Evidentment, i bona mostra d'això és el que ara us explicarà, que és la radiografia d'ara mateix, de les 4 i 10 minuts de la tarda aproximadament. Per on comencem? Vinga.
Comencem explicant el matí, que ha estat matí agitat, intens, després d'una nit que també ho ha estat a la ciutat de Barcelona i que ha ocasionat que a primera hora d'aquest matí doncs, molts carrers estiguessin tallats al trànsit per tal de, doncs, de refer... Exacte. Una nit que s'ha saldat amb 6 persones detingudes pel que fa a la ciutat de Barcelona, per part dels Mossos d'Esquadra, aquestes 6 persones acusades de delictes d'atemptat als agents de l'autoritat. Segons el SEM, el total de ferits que han hagut d'atendre pujant a 74. Els disturbis d'aquesta matinada, de fet, són el motiu pel qual el CDR barcelonès ha convocat in extremis una manifestació a partir de les 7 de la tarda a Gran Via, en Marina, una convocatòria a la qual animen a la gent a venir amb paper de vàter perquè diuen hi ha molta merda a netejar.
Ah, molt bé. És a dir, que atenció, els que hi vulgueu anar, porteu rotllos de paper de vàter perquè es tracta de fer dissabte, Dissabte o dimecres.
Exacte. A l'hora que doncs, mostrem el nostre rebuig a l'actuació policial de la passada nit. Una actuació que ha propiciat, per cert, una reunió d'urgència aquest matí entre el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó. De fet, està previst que d'aquí 45 minuts i escaig el conseller Buch comparegui des de la seu d'Interior a partir de les 5 de la tarda. Era una compareixença que s'havia de fer aquest matí, primer en roda de premsa, després s'ha anul·lat i ara doncs, està prevista que es faci a partir de les 5 de la tarda des de, com dèiem, la seu d'Interior. Pel que fa a les mobilitzacions d'ara mateix, doncs, plaça Espanya és un dels emplaçaments, és un dels nuclis on hi ha més moviment, on els estudiants, que recordem una vegada estudiants que ha començat també avui, doncs, s'han agrupat després d'haver tallat la Gran Via. A hores d'ara és el paral·lel on hi ha també un gruix d'aquests manifestants. De fet, els Mossos han acorralat aquests grups de manifestants al voltant de paral·lel. Els manifestants, doncs, han decidit seure per terra. Moltes brimos amunt i avall, furgonetes i corredisses vàries que s'han viscut en moments determinats a la ciutat de Barcelona. I pel que fa al trànsit, ara mateix al Maresme, el que està tallat és la Nacional 2 a Vilassar de Mar, a l'alçada de Vilassar de Mar, també a Badalona en els dos sentits, la C31 i el transport públic també, doncs, evidentment s'ha vist afectat, en aquest cas tant el metro com les línies de bus.
Per tant, tenim corredisses i tenim aldarulls a la zona del paral·lel. Bueno, sembla que uns voldrien accedir a la ronda litoral i els altres evidentment estan perquè no hi accedeixin, i en aquestes, doncs, de moment asseguts al mig del paral·lel aquest grup de manifestants, d'altres tallen la carretera, i això, repetim, pot anar canviant al llarg de la tarda. Punt important aquesta concentració que es farà organitzada pel CDR
barcelonès a partir de les 7 de la tarda, Gran Via amb Marina.
I veurem el conseller Buch, que sembla que seguirà fent la compareixença en el càrrec de conseller. Això és el que diuen.
Estarem atents a veure què diu i, evidentment, ho explicarem des del FAR.
Gràcies, Isabel. Estem atents.
Fins ara.
Fins ara. Ens anem cap a Girona. La marxa per la llibertat, talls de carreteres i les aules de la Universitat de Girona pràcticament buides han estat avui les imatges de la jornada gironina. Cristina.
La marxa per la llibertat de Girona ha sortit a 9:45 del matí de la plaça 1 d'octubre, on s'ha fet l'esmorzar popular abans de començar la caminada cap a Sils, on cap a les 2 del migdia han parat per descansar i dinar. La jornada ha començat amb uns 7.000 participants, un nombre que s'ha anat incrementant a mesura que avançava la marxa, ja que unes 10.000 persones han arribat finalment caminant a Sils. Entre elles, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha unit a la marxa per la llibertat al seu pas per Caldes de Malavella. Ha declarat que ell i el seu govern estan al costat de la gent, però s'ha negat a contestar preguntes dels periodistes ja ha esquivat la polèmica amb els Mossos d'Esquadra, els aldarulls d'ahir i la trobada a Mambuc. Poc abans de les 3 de la tarda, un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques ha evacuat un home que ha patit una parada cardíaca i s'ha desplomat al bell mig de la carretera de Sils. La marxa ha provocat afectacions de trànsit aquest matí a la C31 a Torroella de Montgrí, a la C65 a Cassà de la Selva, a la P7 a Girona i Aiguaviva i a l'A2 a Riudellots. També s'ha suspès l'AVE entre Barcelona i Figueres poc abans de les 7 del matí per problemes amb el sistema de senyalització causats per actes vandàlics. Cap a les 11 del matí s'ha pogut restablir la circulació dels trens d'alta velocitat. Un centenar d'estudiants s'han disposat a accedir a l'estació de l'AVE poc abans de la 1 del migdia, però el fort blindatge policial els hi ha impedit i han tallat durant uns minuts la carretera Barcelona de Girona. La UDG s'ha quedat amb només un 15% d'alumnes a les classes i la jornada s'ha produït amb normalitat. Per contra, el seguiment de la vaga en els centres d'educació secundària de les comarques gironines només ha estat del 13,2%. Hi ha convocada una concentració a la plaça 1 d'octubre de 2017 de Girona a les 8 del vespre.
I els estudiants també protagonistes, al Garraf, Ivan.
Doncs sí, amb diversos talls de carreteres i ocupant també vies del tren. Es tracta d'una manifestació que ha començat ben d'hora aquest matí, aproximadament cap a 2:15. Centenars d'estudiants s'han concentrat a la plaça de la Vila, a Vilanova i la Geltrú, per després tallar la C31. Els manifestants han tallat la via en els dos sentits de la marxa i els Mossos d'Esquadra han hagut de desplegar un cordó policial. Altres manifestants, com dèiem, també s'han dirigit cap a l'estació de Renfe i han ocupat les vies durant prop 30 minuts. Minuts aproximadament, provocant interrupcions a la circulació de trens entre Vilanova i Cunit. Els Mossos d'Esquadra han carregat contra els estudiants en aquesta zona i s'haurien produït també dues detencions. Els manifestants han abandonat també l'estació i ara mateix es troben concentrats a la Ronda Ibèrica davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra en protesta a aquestes detencions que s'han produït. Això pel que fa a mobilitzacions aquí al Garraf, però en l'àmbit institucional també aquest mateix migdia el portaveu d'Esquerra al Consell Comarcal del Garraf, Adrià Gavara, feia públic un escrit on els grups comarcals d'Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP, Construïm i Som BNG, han demanat que es convoqui un ple extraordinari per demà, amb un únic punt a l'ordre del dia, una moció de rebuig a la sentència i també per demanar l'amnistia dels presos polítics. Els 5 grups que han fet la sol·licitud, recordem, representen la majoria absoluta al plenari del Consell Comarcal i ara mateix estan esperant la resposta de la seva presidenta, la socialista Abigail Garrido.
I continuen també les protestes i talls a les Terres de l'Ebre. Lluïsa Bartomeu.
Els talls de carretera de la Nacional 340 a Amposta i la P7 de l'Aldea està passada mitjanit a marcar les darreres hores de les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els nou líders independentistes. La primera acció es va produir espont després de l'asseguda que s'havia celebrat al pavelló 1 d'octubre d'Amposta. Unes 200 persones van tallar la Nacional 340 en els dos sentits i van situar diverses línies d'espelmes davant dels vehicles aturats. Mentre el tall de carretera es mantenia en sentit sud, el grup que ocupava el sentit nord es va desplaçar a peu fins al terme de l'Aldea i, creuant per camps de conreu, van tallar la P7 durant més de mitja hora. Les dues accions, però, es van dur a termes sense incidents. Prèviament, als talls de carretera per la tarda, un miler de ciutadans es van aplegar al pont de l'estat de Tortosa en un acte convocat per ANC i Òmnium, un acte molt emotiu de poc més d'una hora en el que es va llegir cartes i textos de tots els presos i preses polítics. Un dels moments més emotius va arribar quan Josep Rivera, amiga de l'ebrenca Carme Forcadell, va llegir una carta de la presidenta del Parlament escrita expressament per a l'acte des de la presó de Mas Enric.
Gràcies, moltíssimes gràcies a totes les persones que ens heu donat suport. Sou unes persones tan extraordinàries que em feu sentir orgullosa. Ara, després de 4 mesos de judici i de 4 mesos d'espera, ha sortit la sentència. Sempre hem dit que l'única sentència justa seria l'absolució, però sabíem que no ens absoldrien, perquè el nostre judici ha estat un judici polític que ha de servir d'escarment perquè ningú gosi qüestionar la unitat d'Espanya.
La mobilització és
I finalment, a Tarragona, tranquil·litat després de la nit caòtica d'ahir. Daniel.
La tranquil·litat ha tornat aquest dimecres a la ciutat després dels incidents d'ahir la nit que van començar un cop acabada la manifestació davant la subdelegació del govern. Un grup de manifestants van començar a llançar objectes als cossos policials que van fer càrregues a la plaça Imperial Tàrraco, però a partir d'aleshores els manifestants van començar a incendiar contenidors al llarg de la Rambla Nova de la ciutat i fins i tot van cremar l'entrada de la delegació d'Hisenda. La nit va acabar amb la detenció de 14 persones d'entre 18 i 25 anys i un menor d'edat. Aquest dimarts han estat posats... Aquest dimecres, perdó, ha estat posats en llibertat amb càrrecs, mentre fora de la comissaria de Can Clares esperaven un grup de manifestants. L'Hospital de Santa Tecla, per la seva banda, va atendre a 8 persones, 6 d'elles amb contusions compatibles amb l'impacte de projectils de foam o de goma. Una d'aquestes persones segueix a hores d'ara ingressada. Avui al migdia, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha fet una declaració institucional a l'Ajuntament condemnant els incidents i remarcant que són aïllats. Ho ha dit després de participar a l'inici d'una de les columnes de la marxa per la llibertat que ha sortit des de Tarragona. A hores d'ara ja ha arribat al Vendrell. Hi ha unes 5.000 persones seguint la marxa que arribarà avui fins a Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Daniel. Ens anem precisament a una d'aquestes columnes, no a la de Tarragona, sinó a la de Girona, que també camina en direcció cap a Barcelona i que amb molts milers de persones es troba a hores d'ara on? Jordi Munic, molt bona tarda. On us trobeu ara?
Doncs mira, hem sortit de Sils fa vora mitja horeta i estem aquí al trencant de la C35 que va cap a Vidrera, Lloret de Mar, tot.
És a dir que ja tirant cap a la costa, per entendre'ns, eh?
Sí, ara farem un petit tros de guilleries, arreu a punta de les guilleries, i ja arribarem a Tordera, ja arribem a Maresme i aquesta nit al mar.
Escolta'm, és veritat que han baixat les temperatures, fa fresca, però fa sol i les autopistes són llocs amb poca ombra. Com ho esteu portant? Com esteu portant aquests primers quilòmetres de la marxa?
Bé, ullera de sol, gorres, crema solar i màniga curta. I sobretot molta hidratació. L'organització de les marxes, de fet, vam posar en avituallament cada 2x3 amb punts d'aigua i fruita i tal.
La gent amb ànims, no, suposo. Hi ha molta gent que ha decidit fer-la tota i gent que la fa per trams.
Sí, de fet, vas veient, eh? Hi ha cares conegudes que les veus des del principi, hi ha cares noves... Bueno, de fet, també és la gràcia i la màgia i la part entranyable, no?, d'això.
En el cas de la vostra, en el cas de la columna de Girona, es calcula que hi ha unes 7.000 persones les que han pres la sortida. Impressionant.
Sí, la sortida ha sigut impressionant. De fet, s'ha fet com un petit tap perquè jo amb el primer no podia encabir tota la gent que hi havia i segons fons d'altres ràdios s'ha arribat a les 10.000 persones. Ara sembla que ha baixat una miqueta, però estem parlant de milers de persones. Sí, de fet, estem aquí a la carretera que fa una mica de pendent. Es veu com uns 500-600 metres de carretera i no es veu al final i la gent està parada. Ara mateix estem fent reagrupament, diguem.
Les imatges són realment espectaculars. Jordi, Munic, no em pengis, eh? Espera't un moment. Jordi Sadur, columna de Tarragona, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I vosaltres on us trobeu a hores d'ara?
Nosaltres ens trobem a l'enllaç entre l'AP7 i la P2, molt a prop del servei de l'àrea de servei del Penedès. I molt contents i un èxit també desbordant aquí a la zona del Penedès, ja dirigint-nos cap a Vilafranca.
Avui fareu nit a Vilafranca?
Avui farem nit a Vilafranca i hi ha previsió d'arribar-hi als vols de les 8.
Suposo que la gent amb ànims, no?, i amb molta esperança. Bé, el primer dia sempre és així, és una marxa curta, són 3 dies, suposo que l'últim serà més dur, però la gent suposo que amb optimisme.
De moment molt bon rotllo, molt bon ambient, és una caminada important, sobresalts a les que es descarreguen, però de moment l'actitud de tothom i l'ambient en general... Hi ha hagut entrepans, hi ha hagut avituallament amb aigües, realment està bastant a gust i convidem tothom a participar.
Què esteu cantant per aquí darrere?
Aquí, mira, ara mateix atreveixem el pont de l'autopista, on hi ha tota la gent dels voltants de Llorenç i tots els pobles del voltant, i segurament hi haurà passat més soroll. Ben bé no ho sé què canta,
la veritat. Escolteu, a Sadurní, Múnic, no sé si teniu alguna qüestió a fer al de la columna de l'altra banda, no sé si des de Girona a Tarragona, Tarragona a Girona, no sé si us coneixíeu o teniu algun dubte a plantejar-vos.
No, jo no he parlat, no he estat gaire connectat a la xarxa de l'Hauria, però espero, preguntar-los si les sensacions són igual de bones que aquí, perquè realment estem molt engraçats.
Bonic.
Sí, jo, anem de la columna de Tarragona i estem a Barcelona, no només en Tarragona, sinó amb les altres 6 columnes de tot el país, i amb tota la gent que ens vulgui acompanyar, aprofitant que hi ha vaga general, animem a tothom a que divendres estigui a Barcelona.
Fantàstic.
Per tant, estan desbordats.
Molt bé.
Escolta'm, doncs amb aquest bon ambient evidentment que fareu via gent de totes les edats, tant a Tarragona com a Girona, no?
Exacte.
Sí, no?
Sí, aquí hi ha des d'estudiants, gent jubilat, gent que ha sortit a treballar, gent que anirà a treballar, de tot, nens, amb patinets, de tot.
I vosaltres, Sadurní?
Aquí el mateix, emociona molt veure gent d'aquesta diversitat d'edats, emociona molt veure aquesta gent gran que malgrat les distàncies i que no és poca cosa això que ens estem plantejant, està fent bé aquests quilòmetres i realment molt contents.
Em deien que algun pagès us acompanya amb tractor, pot ser? Digue'm, Jordi, Sadurní.
Ara passava la Guàrdia Civil i ja es renou sempre. Ja no ha dit el tractor, la veritat, si de ser. Hi ha un tractor davant, a darrere, em diuen, fent de cotxe escombra, hi ha hagut un tractor fins a l'Andrés, em diuen.
Jordi, s'ha dormit. Vosaltres sí, no? Bonic.
Sí, des de Girona ja estan preparats alguns tractors i aquí n'hem trobat algun tractor que es va afegint a darrere de tots. No es veu entre nosaltres, però
sí, a darrere.
Però són presents.
Escolteu, a tots dos, molts ànims, a vosaltres i a la gent que us acompanya, molta força. I us esperem a Barcelona el divendres. Demà tindrem parlar amb vosaltres, d'acord? Moltíssimes gràcies.
Molt bé, ens veiem demà.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure, fins després. Doncs des de la columna de Tarragona, des de la columna de Girona, en Jordi Sadurní i en Jordi Munic, fent-nos la crònica del que està passant.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Emprendrem una aventura carregada d'emoció. És moment de somiar lliures, de sortir amb decisió i descobrir un nou horitzó. Escrivint un nou guió. Omplirem tots els camins amb petjades d'il·lusions. Buscarem en els somriures l'esperança i l'esforç i cantarem a ple pulmó. Cantarem a tot el món. Som la força. Som el crit dels qui van fer callar, resistint, units amb seny i rauxa. Som i serem unint el nostre cant. Som la força, som llibertat. Som el crit dels qui van fer callar, resistint, units amb seny i rauxa. Som i serem unint el nostre cant. El dron renaixerà com el fènix alça el vol. Una escletxa en la tempesta d'on deix un raig de sol i quedaran en el record històries de lluita i de dol. Encendrem nova esperança en un silenci heretat, ressorgint entre les cendres mortes d'un temps passat, per tots els que van lluitar, per tots els que lluitaran. Som la força. Som el crit dels qui van fer callar, resistint, units amb seny i rauxa. Som i serem unint el nostre cant. Som la força, som llibertat. Som el crit dels qui van fer callar, resistint, units amb seny i rauxa. Som i serem unint el nostre cant.
fet amb la democràcia. Tenim el futur a les nostres mans. Sí a la il·lusió. Sí a un nou país. Sí a la República Catalana.
Som la força, som llibertat, som el crit dels qui van fer callar. Resistir, units amb cel i rauxa, som i serem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I sempre ens agrada aquesta hora aturar-nos per compartir coneixement, el coneixement de la gent que ens envolta la ràdio i que moltes vegades col·labora amb nosaltres i ens aporta una mica de la seva ciència, dels seus estudis. Avui viatgem cap a l'Empordà. Perquè Cristina? Avui toca, no?
És dimecres i aquesta hora és moment de saludar amics sí. i col·laboradors que ens aportaran els seus coneixements aquí al FAR, en aquest programa mariner. I avui ens acompanya l'Albert Albertí, que és geògraf i consultor ambiental. Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Cristina.
I amb tu parlarem sobretot de medi ambient i de les afectacions, no?, que,
sí.
que provoca el maltracte que li fem al pobre medi ambient.
Bueno, maltracte no. Bueno, en alguns moments és maltracte, un desconeixement, mala gestió, mala praxis, no sé, li podem dir molts noms, no?, però en el fons sí, jo penso que l'interessant és parlar de com l'afectem i què podem fer per solventar aquesta situació.
I començarem parlant d'una de les plantes clau per al nostre Mediterrani, com és la Posidònia.
Sí, és el nostre Messi del mar, no?, per dir-ho així, ara que està de moda, no?, això de Messi tal, però sí, penso que sí, és una espècie estrella, més que res perquè té moltes particularitats que al llarg d'aquesta xerradeta que farem intentaré anar desgranant i parlant-te n'hi explicant-la una miqueta.
Jo dic planta, és correcte.
És correcte. Molta gent es pensa que és una alga, doncs no, és una planta. Per tant, ni com a planta té fulla, té tija, té arrels, fa flor i fa fruit. Vull dir, és una cosa molt particular i, de fet, és una espècie endèmica del Mediterrani, per tant, només la trobem al Mediterrani, i té aquesta particularitat de que funciona com una... Bueno, és una planta terrestre, però en aquest cas viu dintre de l'aigua.
Per tant, és una planta en tota regla, és el primer que hem de saber de la Posidònia.
Correcte.
No és una alga i és, òbviament, doncs, submarina. On la trobem, aquesta planta?
Bé, com
molta profunditat, a poca
sí.
profunditat?
Bueno, com a planta necessita el sol per créixer, no? Bueno, necessita nutrients i necessita el sol, i, per tant, la trobarem sempre a poca profunditat. A veure, normalment l'acostumem a trobar fins al màxim de 30 metres, l'usual és fins a 30 metres de profunditat màxim. En alguns casos pot arribar fins a 40, depenent de la puresa o cristal·linitat de l'aigua, no?, que li permet filtrar els rajos de sol i, per tant, la podem trobar fins aquí. Més enllà d'aquesta profunditat, ja no la podem trobar. I, de fet, aquesta particularitat és un dels seus principals... un dels principals vulnerabilitats. És a dir, aquest fet que viu prop de les costes li comporta doncs, una sèrie, una vulnerabilitat que ha fet, ens trobem en aquest impàs, no?, de preservació i de conservació d'aquesta pròpia espècie perquè està retrocedint a marxes forçoses, no?
Per tant, hi ha regressió, de la Posidònia.
Hi ha regressió de la Posidònia. La Posidònia, en parlarem ara al llarg de tot avui, aquesta tarda, però vull dir, és una espècie que pateix molt i pateix moltes agressions i també tornant una mica a les singularitats i particularitats, és que és una espècie que creix molt, molt lentament. Bàsicament es comptabilitzen entre 1,5-2 centímetres any. Imaginem-nos el creixement, és lentíssim. També he dit que és una planta que té flor i fa fruit. Sí que és veritat, no? Passa que la seva reproducció per fruit és molt poc usual. Normalment es reprodueix per rizoma. És a dir, funciona com les canyes que tenim en els horts,
sí.
que tenen aquelles arrels que, no?, que són com blocs que van creixent entre ells i de què... Doncs funciona, la seva reproducció és asexual, és d'aquest tipus. Ella va fent tiges a funció d'aquest mateix rizoma. Per tant, moltes vegades, quan trobem aquestes mates grosses de Posidònia, metes fent snorkel o submarinisme, normalment estem parlant d'un sol individu que es va reproduint d'aquesta... Bueno, es va extenent d'aquesta manera.
Per tant, d'un sol individu, d'una sola planteta, podem arribar a fer una gran praderia.
Una gran praderia de posidònia, correcte.
Que es pot allargar quilòmetres?
Que es pot allargar quilòmetres, 15. De fet, clar, imagina't una posidònia d'una extensió de 15 quilòmetres quadrats. Imagina't el temps que porta, això, anar fent aquests 2 centímetres. Per tant, moltes vegades, quan parlem de posidònia, ens trobem amb els dos individus, juntament amb fongs, més vells del món, per dir-ho així, no? I també és dels interessos i particularitats d'aquesta espècie.
Per tant, aquest lent creixement és un dels primers motius, doncs, per preservar-la, perquè realment, bueno, doncs, és costós que creixi?
No és un dels motius, però és una de les conseqüències de que cal preservar-la, perquè el seu creixement lent vol dir que el ritme de destrucció, si la taxa de destrucció o de fer-la desaparèixer és molt elevada, no té temps de poder-se regenerar. I, per tant, vol dir que ens podríem quedar en poc temps, bueno, i, de fet, ens quedarem en poc temps si no canviem una mica els hàbits sense aquesta espècie.
Clar, dèiem, una planta i la planta, no? Per dir-ho d'una manera, realment la posidònia és molt important per al nostre Mediterrani, sí. Però per què?
Per què? Bueno, per moltes raons. La principal raó, i que molta gent desconeix, és que és un filtrador de sediments i de nitrens en el mar, no? Per tant, com a filtrador, és un dels grans protagonistes del perquè els nostres mars, sobretot el mar Mediterrani, és tan cristal·lí, no? Moltes vegades des d'un lalt d'una roca pots veure perfectament, no, sí, el que entens en el fons, no? I fins i tot pots veure, bueno, a distàncies relativament profundes, no? De 5 metres, no? Pots veure el que passa allà sota, no? I això és una mica gràcies a la posidònia. De fet, les aigues de... un dels grans espais on hi ha més posidònia són a les illes, no? Balears, per exemple, són ells fins i tot en Sant Benagolori d'això, no?
Sí, com és aigua aigues... cristal·lina,
exacte,
total,
no?
És,
i és gràcies,
el Caribe que tenim aquí, eh?
Exacte, i és gràcies a la posidònia, no? Per dir-ho així, bueno, entre altres organismes, no? Però la posidònia és un dels principals actors en aquest sentit. Altres funcions ambientals que són claus i que són importants i per tant cal preservar-la és que formen un ecosistema, oxigen en l'aigua, ells fan oxigen, produeixen oxigen, i això permet que allà dintre, a part de produir aquest oxigen, s'hi creïn, bueno, creen una espècie com de carcassa de refugi per moltes altres espècies que l'utilitzen tant per alimentar-se com també per reproduir-se.
Per tant, agafen CO2, diguéssim, diòxid de carboni, i produeixen oxigen a sota el mar.
I per tant, oxigen en el mar, no? I per tant, bueno, creen allà un microambient, per dir-ho així, que molts peixos utilitzen per viure, i també algues, epífits, que s'hi posen a les fulles. De fet, la posidònia és una planta, com hem comentat, no? I per tant, com totes les plantes, les seves fulles creixen i moltes vegades no és caducifòlia, perquè es queda amb fulla, però vull dir, moltes vegades perden la fulla a l'hivern. O sigui, funciona una mica en funció de la temperatura. Quan la temperatura augmenta del mar, que per exemple a primavera i estiu, elles, la fulla creix de volum, no? com qualsevol altra planta. I llavors, com vas reduint la temperatura, a partir de l'octubre, novembre, desembre, gener, doncs aquesta fulla la perd, no? Per dir-ho així.
Sí, i realment, bueno, com una planta de terra, diguéssim.
Exacte. I per tant, doncs, bueno, doncs en aquestes mates, doncs això, creen uns microambients especials on moltes espècies, doncs, bueno, les utilitzen per reproduir-se, per amagar-se, per caçar, i que per tant, doncs, clar, formen un ecosistema molt interessant i per tant, moltes vegades són índexs de biodiversitat, no? També vinculat amb això és que la posidònia és molt sensible als canvis ambientals, és a dir, la contaminació, els canvis sobtats de temperatura, l'acidificació de l'aigua, tot això l'afecta molt negativament. I, per tant, el que fa és matar-la. Bueno, no? I, per tant, on tenim mates de posidònia, sabem que és un indicador de bona qualitat de l'aigua. Per tant, bueno, ens serveix com a indicador, no? Com a la llúdriga ens passa amb els rius,
sí,
que si hi ha llúdriga sabem que aquella aigua de riu és neta, doncs amb la posidònia ens passa una miqueta el mateix. No?
Sí, me'n recordo quan va sortir una alunyà, que va aparèixer una alunyà a Girona,
exacte,
que tothom estava meravellat. Perquè
no,
una...
de fet, aquest és un tema que avui no tocarem, que són les aigues continentals, no? Però ja que traguem el tema, jo també li poso cullerada, i és que, ostres, a veure, als anys 70 els rius feien llàstima, i als anys principis dels anys 80 també, no?
Uh-huh.
Ha sigut aquestes dues darreres dècades, tres, quasi bé, hòstia, que els rius han millorat moltíssim, no? I l'aigua del riu, doncs és la que és, i per tant ens permet ara recuperar espècies sensibles als canvis ambientals i molt sofertes en aquest sentit, no? I jo diria que és un d'aquests casos, no?
Anem recuperant aquests rius,
sí.
Però realment el mar no està en les seves millors condicions ara mateix, com bé deies, hi arriben contaminants, hi arriben coses doncs, que afecten directament aquesta posidònia, i per tant, d'aquí ve no, també aquesta regressió, la contaminació seria doncs el primer motiu?
Sí, sobretot tot el tema de la contaminació marina, no? Bé, així, encara moltes vegades hi ha llocs que s'aboquen aigües, bueno, aigües grises o negres.
Sí.
També afecta molt la neteja d'embarcacions, amb gasoils, amb dissolvents. Moltes vegades també les embarcacions buiden directament les seves fosses en el mar o netegen les seves cubes dintre el mar. Tot això, doncs, bueno, comporta uns efectes mediambientals i, per tant, si allà tenim Posidònia, doncs moltes vegades l'acaba afectant de manera negativa i comporta la seva reducció, no?
I al estar a prop de costa, doncs encara és més sensible.
Sí, de fet, és el que em comentava ja enllaçant amb el principi, que et deia que un dels seus principals problemes és que, bueno, virtuts, però el problema és que viu molt a prop de les costes, és que un dels grans efectes que té és el fondeig. El fondeig al mar no està regulat. En molts llocs, prop de la costa o en platges sí que està regulat, pencant de boies o altres temes,
sí.
Però moltes vegades en molts llocs no està regulat. I llavors el fondeig indiscriminat, doncs, moltes vegades l'afecta. M'explico. Si tenim una pradera de Posidònia i tirem l'ancla, i aquesta ancla va a parar a sobre l'alguer, com nosaltres isem llevem l'ancla, moltes vegades el que fa és arrencar tot aquest rizoma, no? I, doncs, imagina't, si arrenca un pam de rizoma i, doncs, contra, no?, 2 centímetres any, el que acabes d'emportar. Què passa? Quan parlem d'una embarcació no passa res, però quan parlem de 15-20 embarcacions diàries en aquell mateix alguer, doncs, acabar l'estiu pot haver-se reduït moltíssim, no?
Un cas aquest estiu molt clar, un exemple d'això, va ser a Begú. A Begú, no recordo ben bé la cala que era, però que realment hi havia una d'embarcacions allà i que van saltar les alarmes, doncs, pel mal que s'estava fent en el fons marí en aquell moment.
Exacte, correcte. Altres efectes que també tenen el que posem en fons marí són moltes vegades són els balisaments de balisament de platges, no?
Sí. Vull dir,
posem unes boies perquè les embarcacions no entren i els banyistes puguin estar segurs allà dintre, no? Per dir-ho així, per anar, no? Una miqueta. Doncs moltes vegades aquest balisament es posa en morts. I aquests morts tenen unes cadenes que aguanten les boies. I moltes vegades aquestes cadenes no es posen bé o tenen una deriva X per aguantar els temporals i això, doncs, va actuant com una sega, no? Va segant. I, clar, si tens mates de posar allà, imagina't, és com un tallagespes, no? Saca, no? I, de fet, també és un dels seus grans impactes, bueno, efectes negatius que l'afecten directament i de manera prou greu, no? També en tenim d'altres, com la pesca per arrossegament,
sí.
No? I llavors, la contaminació tant directament de terra cap a mar com del mar mateix, no? A nivell de que et comentava, de neteja de cubes, de líquids, de gasolines, de motors, etcètera.
Clar, deies que és sensible i que és sensible sobretot als canvis. Estem en un moment de canvi climàtic, és com el titular dels darrers mesos. Ara s'està posant, doncs, molt sobre la taula aquesta alerta que hi ha. Entenc, doncs, que aquest canvi climàtic, aquest escalfament del mar que ja ha anat pujant algun grau darrerament, també li afecta directament.
Afectarà. Clar, a veure, amb el canvi climàtic no l'afectarà la temperatura, lògicament, perquè, clar, el canvi fisiològic de la pròpia planta l'afecta, com afecta el canvi climàtic a les fagedes o afecta a les espècies eurosiberianes o afecta els ceps, no? Jo què sé. Afecta a moltes maneres, no? De fet, el canvi climàtic és una conseqüència de la crisi ambiental que ens trobem.
Exacte.
Vull dir, és així.
També
no?
És petjada humana, doncs.
Exacte, no? Llavors, què ens passa aquí? Doncs, bueno, amb l'acidificació dels mars per augment de nutrients i, no? I manca d'oxigen, però alhora també la contaminació i tot això, uh-huh. doncs bueno, l'augment de temperatura comporta, doncs, uns efectes sobre la pròpia espècie. També el canvi climàtic ens comporta un canvi d'hàbitat del mar, de temperatures, i l'entrada d'espècies exòtiques, diguem-ho així, no? Com a medi terrestre ho tenim molt clar, hi ha espècies exòtiques invasores, al medi marí també hi són, tant de peixos com d'algues. I llavors hi ha dues grans espècies d'algues que les estan afectant directament i que, de fet, són un dels efectes de reducció que ocupen el seu propi espai o nínxol ecològic, la colonitzen, tampoc hi ha un peix ni cap organisme que se'l pugui menjar, i per tant, bueno, aquestes algues van extenent, no? I si afecten la Posidònia, doncs l'afecten, i per tant, bueno, substitució d'espècies unes per les altres.
I són algues exòtiques, que han vingut
són algues exòtiques que han vingut del Mar Roig, sí, normalment enganxades als vaixells o aquaris, no? La culepa, em sembla aquesta que ve d'un aquari, d'una neteja a Mònaco, d'un aquari que es va fer, hi havia aquesta alga, doncs a partir d'aquí va trobar via lliure, no?, per escampar-se i ha anat colonitzant el seu espai. Llavors, bueno, depèn de quins llocs, els seus efectes no són tan importants, però depèn de quins llocs som al Mediterrani, doncs els seus efectes poden ser devastadors. Encara que veiem el Mediterrani com un gran mar, és un mar molt petit, és un mar tancat.
Sí.
I per tant, bueno, doncs qualsevol pertorbació és molt, té unes conseqüències molt ràpides, no?, amb el temps, no? Vull dir, molt intenses, poden ser molt intenses i molt ràpides. I per tant, bueno, la desestructuració del propi ecosistema pot ser patent en pocs dies, no? I de fet, la culepa està afectant d'aquesta manera, no només està afectant a la posidònia, també està afectant a altres espècies, eh? Perquè, bueno, afectar la posidònia també afecta altres peixos que posen els ous, que cacen, en fi, no?
És un cicle.
És un cicle, és un sistema. Hem de, amb això, ja ho deixo terrenar, els sistemes naturals és un sistema, per si en diguem sistemes naturals. És, no? Imagina't, no?, que tot està en sintonia i en relació. A la que tu agafes i alteres alguna cosa d'aquí, doncs tot es remou, no? És
clar,
com un galliner que tu treus poses una gallina nova, doncs escolta'm, les gallines estan en un parell de dies allà revoltades, no?, a veure com s'estructuren. Doncs els sistemes naturals és una mica el mateix. Quan tu mous una cosa, passen coses. Per tant, també, des del punt de vista de la gestió, hem de ser molt conscients d'això. I, per tant, qualsevol actuació de gestió, hem de poder saber quins efectes acaba tinguent a curt termini i a llarg termini. Per tant, és molt important avaluar què estàs fent tu sempre per veure si pots reconduir o no pots reconduir la situació.
Cadaqués, recentment s'ha extret del fons marí, o s'ha fet l'estudi, no sé ben bé si ja ho han extret, per treure del mar doncs, residus, diguéssim, de grans dimensions a les praderies de Posidònia, però realment amb un procés lent, perquè s'ha de veure com aquesta Posidònia està enganxada en aquests residus, per tant que pot ser encara pitjor treure aquests residus,
correcte,
que deixar-los al mar, perquè la Posidònia almenys anirà seguint vivint allà.
Exacte, correcte. Podem tenir un matoll de Posidònia amb un mort. Clar, moltes vegades és com el terreny de terra terrestre. No és sempre homogeni, no? Pots tenir una part rocosa, de cop i volta desapareix, una part de sorra, no? Desapareix, i després torna a haver-hi roca, no? Clar, allà tens un matoll de Posidònia que va fent bastanença, no? I en aquell moment se li posa un mort allà al mig, no? Però entre aquest matoll de Posidònia i l'altre matoll de Posidònia, podria que sigui a mig metre, no? I el mort queda allà al mig. I aquesta Posidònia doncs va colonitzant i de cop i volta aquell mort queda allà al mig atrapat, no? Clar, la seva extracció pot ser que t'emportis, que sé, dos pams, tres pams, quatre pams de Posidònia i tornem a estar al mateix. Si comptes dos centímetres, no? Doncs pot ser que t'emportis molts anys. Per tant, potser és millor deixar aquell mort allà, no utilitzar-lo, val? No utilitzar-lo, no posar-li la cadena, sinó deixar-lo allà com si fos una roca més del mar, que a la llarga ja s'irà sediment, vull dir, ja s'iran posant organismes o musclos o el que sigui, i allò quedarà allà per segles i quedarà integrat dintre del propi sistema i ja ningú se'n recordarà més, no? Que és una mica per totes les conseqüències que has de tenir en compte.
Tu treballes amb la gestió, d'aquest medi ambient. Què podem fer com a solució perquè aquesta Posidònia no vagi, doncs, desapareixent i que ens quedem sense en el nostre Mediterrani?
A veure, hi ha moltes coses que podem fer. Una de les primeres coses que jo penso que s'ha de fer és conscienciació, això és el principal, és a dir, explicar a la gent que la importància d'aquesta planta i per què és important per nosaltres tenir i conservar aquesta planta, no? Primer de tot. I segona és intentar després conscienciar, i la segona és regular els usos que passen dintre el mar. És a dir, al fondeig, on hi ha mates de Posidònia, com amb el tema de l'arrastre, no?, dels bous d'arrossegament,
sí.
En el seu moment, a Europa, em sembla que va ser l'any, ara no me'n recordo si va ser el 2006 o el 96, ara no me'n recordo ben bé, bueno, va posar una directiva on prohibia arrossegar sobre els predells dels alguers de Posidònia, no?, els predells aquests. En el cas del fondeig, bueno, tot i que està, també hauria d'estar prohibit, hauria d'estar regulat, no es fa, i per tant, bueno, tenim més o menys situats els predells, com es mouen, on, bueno, com es mouen, on es situen,
sí.
Però no moltes vegades la regulació de l'ancoratge, així com jo vinc aquí passant el dia, tiro l'ancla, no es valora. Per tant, és molt complicat també regular tot això, perquè, clar, vol dir que no tindries un policia cada plaça. Per tant, jo penso que sí que és important ser conscienciar una mica la població, en aquest sentit, dels que tenen amb vaixells, sensibilitzar, sobretot els connàutics que expliquen als seus clients, als seus socis, la importància de la Posidònia, bueno, en fi, treballar una mica amb una mica de voluntat, no?, i de sensibilitzar en aquest sentit. També els municipis entenc que moltes vegades, com que la Posidònia es troba en aigües interiors, poden també
exercir un pes, no?
És a dir, a l'hora de balisar les zones de bany, doncs, recolzar o incentivar la col·locació ecològics, o bueno, encratges ecològics, que en aquest són claus o són espirals, no?, que no malmeten el rizoma, utilitzar pocs morts, que les cadenes no derivin, i, per què no, començar a promoure camps de boies, en aquest sentit, no? Vull dir, aquí a Posidònia, doncs, posem un camp de boies, el que sé, 115, 20, 50 boies amb hèlics perquè no s'afecti el rizoma, aquells claus queden allà amb unes boies i la gent no es pot amarrar, bueno, no es pot tirar l'ancla, sinó que s'ha d'amarrar amb una boia. Bueno, són tot de mesures que s'han d'anar incentivant i anar promovent.
Petits passos per arribar a un gran resultat, i com bé deies, la conscienciació doncs és molt important.
És bàsic.
I mira, precisament aquest cap de setmana passat es va fer a Formentera el Festival de Posidònia i també a Barcelona el Posidònia Green Festival. Vull dir que realment és un tema que està a l'ordre del dia, que cada vegada doncs crea més consciències, i que per qui hem de començar? Doncs per començar doncs a canviar també el nostre estil de vida.
Exacte.
Que no contribueixi que al mar hi arribin tants i tants residus i tants plàstics, que també estan fent molt de mal, bueno, al Mediterrani, no?
Sí, hi havia un còmic, ara no me'n recordo el nom, ja me vindrà, i poder en una pròxima sessió me vindrà, però hi havia un còmic italià que deia que el mar era com una nevera.
Sí,
ell feia tot d'acudits, i bueno, un dels acudits que acabava fent era això, no? Acabava parlant de que el mar era com una nevera, que en el sentit de que tot el que poses allà dins, un dia o altre, quan tornes a obrir la nevera, ho trobaràs, no? I el mar és una mica això, no? Plàstics, d'allò...
Tot el que hi poses allà queda,
no? I per tant, jo penso que és un punt de conscienciació important ser conscients del que estem fent, no? I saber que allà, bueno, que és una planta que té unes particularitats, que té unes funcions molt importants per la vida de l'ecosistema, i que, per tant, bueno, la seva preservació és clau. No he parlat tampoc d'un aspecte de la Posidònia molt interessant, i és que, com he comentat abans, perden fulles, no? I aquesta fulla, moltes vegades, com en els temporals, van a parar a les platges. I a les platges a l'hivern ens queden cobertes de Posidònia.
Sí.
Doncs bé, tota aquesta coberta de fulla, moltes vegades és molt interessant mantenir-la, deixar-la a la platja.
Visualment no és agradable,
no,
però realment és bo.
És molt bo, perquè el que fa és evitar moltes vegades que quan bufa el vent aquesta sorra se'n vagi. Fa com un mantell protector i la deixen allà. Llavors, a l'estiu, quan vulguem preparar les platges perquè ens vinguin els
turistes i tothom, sí.
Doncs, tu elimines, treus la Posidònia i et quedarà allà el mantell de sorra que, bueno, que no hauràs, moltes vegades no hauràs ni de regenerar o el que sigui. Per tant, té una funció relativament important. Jo sé que a Menorca estan fent proves en aquest sentit, on agafen tota la fulla de Posidònia, l'escampen a l'hivern, la posen, a l'estiu la recullen, la guarden en camps i a l'hivern la tornen a posar. No? Vull dir que són mesures que, bueno, ja en parlarem després com un altre dia quan parlem de regeneració de platges, però vull dir que són mesures prou interessants que penso que hem de tenir tots en compte.
Doncs moltíssimes gràcies, Albert Albertí. Hem fet bé una passejada per la Posidònia, i bé, doncs és només el tret de sortida de les tardes que compartirem junts parlant doncs de medi ambient i de quines solucions podem fer nosaltres doncs per... Moltíssimes gràcies.
A tu, Cristina.
Ara recordo, fa unes setmanes, en el context d'una entrevista amb una dona de mar, ens deia que no hem de menystenir les actituds personals, les actituds familiars, que al cap i a la fi això de recuperar la Mediterrània, de recuperar el mar, de tornar altre cop a fer créixer vida allà on, per culpa del nostre mal cap, doncs n'ha deixat de créixer, és una feina de tots. I que gra a gra és com construirem la muntanya. Doncs tinguem-ho present, i després d'escoltar avui aquest espai i de poder escoltar amb atenció i aprendre amb aquest col·laborador, doncs jo crec que és important reforçar aquesta idea, que ningú menys tingui el que pot fer pel món, el que pot fer pel planeta. Si ningú fa res, al final la societat no es mobilitzarà. Dir una miqueta, al final aquesta poca feina de molts acabarà sent una gran feina de la societat. Nosaltres seguim endavant avui aquí al Far i volem apropar-nos a les 5 en punt de la tarda fent milles, que és el mateix que aprenent a navegar i aprenent conceptes mariners. D'això ens encarreguem ara.
Fent milles.
Què és el que es necessita saber per començar a navegar?
Bé, per navegar necessitem tres parts bàsiques. Per una banda tenim el vent, per l'altra el vaixell, i avui parlarem del mar. El mar és el medi amb el qual es mouran les nostres embarcacions o les nostres taules i és essencial per a la navegació. Pot ser el mar, pot ser un riu, pot ser una bassa d'aigua, un pantà, que avui en dia hi ha mil opcions, però és un dels factors importants a l'hora de navegar.
Què cal saber si naveguem en aigües obertes?
Del mar podem dir que té dues coses principals, que són les onades i les corrents. Les onades es creen bàsicament per acció del vent. El vent, poquet a poquet, amb la primera capa d'aigua, la va empantant, que és la que a poc a poc va creant la onada. És el mateix que passaria en un plat de sopa quan el bufes, que es fan aquelles petites onades per poder menjar-te la sopa sense cremar-te. Doncs al mar passa exactament el mateix. El que passa és que en una escala molt, molt, molt més gran.
Hem parlat de les onades, però i de les corrents?
Al Mediterrani les corrents acostumen a ser suavetes. Sí que és veritat que a l'estret de Gibraltar hi ha corrents molt, molt fortes que t'impossibiliten molts cops a l'entrar o sortir del mar Mediterrani en segons quines hores, però aquí al Mediterrani sí que hi ha corrent, perquè sempre hi ha una miqueta de corrent, però són corrents molt acceptables i ens afecten relativament poc a la navegació.
Però cal tenir en compte que el mar és imprevisible.
Sí, de fet, al Mediterrani, els grans navegants que han trepitjat tots els oceans diuen que el Mediterrani és un dels mars més perillosos perquè és imprevisible. Els canvis que succeeixen al Mediterrani són molt ràpids i al final la nàutica, una de les coses que t'ensenya és a ser previsor. Per tant, si realment t'enganxa un d'aquests temporals que passen al Mediterrani de cop, és baixar veles i capejar el temporal com bonament es pugui.
Doncs ja ho deia la cançó, ja ho deien els vells mariners, no te'n fies mai de la calma, perquè en qualsevol moment pot convertir-se en tot un tifó. Situació ara mateix. Miquel Buch, en teoria, d'aquí 5 minuts, compareixent davant dels mitjans de comunicació, ho hauria fet aquest matí, ho ha anat endarrerint fins a aquesta hora de la tarda. Mentretant, a Barcelona juguen el gat i la rata. Els estudiants han entrat a la ronda litoral, l'han lograt tallar i la policia es posiciona a la zona portuària per mirar d'evitar que segueixi el tall. A GURB, C25, C17. Ahir va passar tot el dia a GURB tallada. Doncs bé, i han tornat, a aquesta hora de la tarda, ara fa una estona, tornaven a tallar novament aquesta carretera, aquesta via de comunicació, i per tant, GURB també, C-17 i C-25, tallat. Mentretant, a Valls, veuen entrar 4x4 de la Guàrdia Civil, a Valls, agafant posicions, de moment encara no sabem per què. I les mobilitzacions que prometen persistir, segur, al llarg d'aquesta mateixa tarda i veurem si també la nit. En tot cas, nosaltres atents a com està evolucionant tot, el que pugui dir el conseller Buch i el que pugui passar des d'ara i fins les 6 en punt de la tarda. Quedeu-vos al Far, a la vostra ràdio local. Us mantenim informats.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De molla de pa sentiran l'escalfor de la manteta de l'àvia. La brisa m'anyagarà a poc els teus cabells mentre tu fas el tirons cap a l'aigua per un camí ribetà de pedretes i petxines i cargols de nacre. El dia que coneguis el mar, les ones et faran coixí amb fil d'escuma i bufaran els peixos del mar per fer-te una cascada de bombolles en gruna. Les roques s'endolciran com el carbó quan ve Nadal i les gavines cantant habaneres, les garoines es trauran les espines d'una en una per no fer-te mal. El dia que coneguis el mar es posarà el vestit de color blau turquesa i les sirenes et teixiran una xarxa amb cabells perquè reposis, princesa. El gran Neptú sortirà a besar-te els peus sobre un dofí de Blanes fins a Portbou. Faran festa, vindrà la mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.